Brilla el sol, 25 graus de temperatura, 11 i 4 si ens escolteu en directe. Són les 6 i 4 si ho feu en la reemissió. Tot seguit, obrim una nova edició de Pardals al Cap.
Tinc el cap ple de pardals. Tinc el cap ple de pardals. Tinc el cap ple de pardals.
Ja sabeu, Pardals al Cap, aquesta estona que compartim amb en Miquel Costa per parlar de filosofia, de geopolítica i bé, d'un munt de coses amb l'objectiu de fomentar l'anàlisi i el debat amb les paraules més planeres possibles al voltant d'alguna qüestió central. Avui, més que una qüestió, tenim una persona o un gran pensador, el francès Michel Foucault. Molt bon dia, Miquel Costa.
Molt bon dia, Michel Foucault i Pepo Rubio. Com esteu?
Molt bé, perquè has triat aquest filòsof francès, un dels més influents de la segona meitat del segle XX.
Sí, i no, precisament per això, perquè tot i que ser un home és molt conegut, segurament molta gent no coneix realment quina feina va fer, i com tu deies, és segurament, si no és que més, és un dels pensadors més influents sobre el pensament i sobre l'actualitat política contemporània, sobretot amb allò, ell va parlar de moltes coses, però sobretot en allò referent a la nostra identitat.
A la nostra identitat.
Sí, en allò que...
Nacional, de gènere...
Personal, sobretot, i atrevessada per poder. No? Ell el que ve a dir, ara ho desenvoluparem, però el que ve a dir és que realment allò que som és una construcció dels diferents poders. Som un constructe històric. És a dir, no hi ha una cosa essencial que hi ha que anar a buscar. A vegades et pregunten, no, sigues tu mateix, no, però què som jo mateix? No? Com si hi hagués alguna cosa amagada que has de descobrir. Ell trenca en tot això. Ell diu, no, és que tu el que ets és el que t'han fet fer.
Entenem que això és una mica antiintuïtiu amb la nostra percepció, diguem-ne, sí, del que som, però és evident que si Miquel Costa hagués nascut a l'època de l'Imperi Romà, seria un altre Miquel Costa.
Exacte, o no fa falta anar tan lluny. Si hagués nascut en la mateixa època que ha nascut, però amb altres condicions.
Mira, ara estàvem parlant de la realitat a Síria. Si hagués nascut a Alep, tindríem un altre Miquel Costa.
Per tant, depenent de les influències externes dels diferents poders que t'han atrevessat, tu ets una cosa o ets una altra. Però no es deixa aquí, ens allibera d'alguna forma. Ara ho veurem.
Som-hi,
va. Llavors, va, comencem una mica. Foucault va néixer el 26, 1926, és un filòsof absolutament contemporani, i va morir el 84. Foucault va morir, va ser un dels primers...
Va morir,
sí,
jove.
Però al principi va morir en 56 anys, el 84, no? I va morir de sida. Era el principi, si no recordo malament, cap al 81-82 es va descobrir l'enfermetat, el 84 encara era una cosa molt nova, se li deia el càncer dels homosexuals, sí, amb aquest estigma que això suposava al principi. Després de la dècada dels 90 ja va morir moltíssima gent, moltíssimes figures, i ell va morir precisament en un moment creatiu i de pensament, imagina't, amb 56 anys, en ple creixement intel·lectual. No?
Quina llàstima, ens vam perdre segurament 30 anys d'un gran pensador.
Exacte, perquè ell va començar sent un estructuralista, és a dir, pensant que hi havia com unes estructures immanents de poder, després ell influeix els postestructuralistes, que ja entenen que el poder no es fixa, que és una cosa molt, molt més mòbil. No? Ell és un pensador influït per Nietzsche, com tants de la seva generació, que critica el concepte de veritat, com feia Nietzsche, no? Que diu que Nietzsche venia a dir que la veritat és també un constructe històric, no? I per tant ell agafa aquesta idea i ho porta molt proper. Michel Foucault va treballar, va parlar molt de sexualitat, va escriure un llibre que es deia Història de la sexualitat, i va parlar molt de les relacions de poder, del poder de les presons, de les escoles, de com els diferents poders ens estructuraven. I el 82, dos anys abans de morir, escriu un llibre que es diu El subjecte i el poder. Escriu i el publica. I és un text que marca un punt d'inflexió en el seu pensament i en moltíssimes coses. No? D'alguna forma, Foucault fa una ruptura radical amb sa visió clàssica que hi havia del poder, no? Del poder com un cap d'estat, un rei, no? Amb aquesta visió clàssica d'una cosa vertical. I ell ve a dir, juntament amb altres, que el poder no és una cosa circular, que no està concentrat, no és vertical, que sobretot s'inscriu en les relacions, no? Per tant, trenca amb aquesta idea de què és el poder, no?
Jo crec que això avui en dia ho palpem. O sigui, ens adonem que el poder és una combinació de relacions entre interessos estatals, interessos econòmics, grans empreses, moviments socials...
Clar, i que va canviant de cara i que, sobretot, és també canviable, no és una cosa fixa. No és una... I per això també, en su pensament revolucionari, clar, també ho fa tot molt més complicat, perquè és una xarxa. No? A més que, clar, és molt fàcil, parlant de revolucionaris francesos, decapitar un rei, però tot és molt més complicat quan és realment una xarxa. O sigui, el poder és aquell que t'influeix d'alguna forma, no? T'influeix l'escola, t'influeixen els metges. De fet, ell es centra molt en l'escola, en la consulta mèdica, no?
L'opinió pública, l'altre dia en parlàvem.
Clar, l'opinió pública és un producte també de tot això, no? En l'empresa, en les relacions del cap i dels empleats, no? I ell diu això, que el poder, tots aquests poders, produeixen subjectes identitaris. És a dir, la nostra essència, més que una essència, és el resultat de totes aquestes influències. No naixem amb una essència identitària que hem de descobrir, sinó que l'anem fent. I com que l'anem fent, la podem repensar, també. No és fixa. Per tant, és una arma de doble fil, no? Ell ho diu, el presoner no és només algú privat de llibertat, és un cos controlat, observat, documentat. L'estudiant no és només un estudiant que aprèn, és un cos que aprèn a seure, a aixecar la mà quan toca, a respondre segons un model, a aprendre unes coses i no unes altres. Vull dir, tot això ens modifica. Un pacient que va a una consulta metge no és només algú que pateix, sinó que també és un objecte estudiat, és un historial clínic. Ell parla de tot això. I d'alguna forma diu també que ell no és un fatalista, com dèiem, no? Que allà on hi ha poder, sempre també hi ha resistència. Aquest pensament és clau en ell. Però diu, resistir no és desobeir i prou. No, això no és resistir. No es tracta només de rebutjar una norma o d'escapar d'un sistema. Es tracta de pensar nous models de subjectivació.
Nous models...
De subjectivació, és a dir, de ser subjecte. Subjecte, en la seva arrel de significat, significa estar per sota. Per tant...
Nous models per relacionar-nos amb aquest poder.
Exacte, perquè d'alguna forma ja estem per sota, som subjectes i creem una identitat, però ens podem repensar com a subjectes, no? La identitat com a construcció. Aquest és un tema clau. Ell ho diu, la identitat, això que dèiem al principi, no és natural, no és una cosa natural, és un artefacte històric. I ell és el primer que ho formula de forma tan clara. No hi ha una identitat fonamental, originària, autèntica, que has de descobrir. Hi ha construccions que has de refer. Fixa't que sembla una cosa simple, i bàsica, i dius, sí, clar, ho tenc clar, però no sempre està tan clar, no? Sempre pensam que tenim alguna cosa essencial que hem de descobrir. Aquesta idea que planteja ell és el contrari.
Bé, o no sé si peco d'agosarat, però probablement sí, tenim una cosa única i essencial que hem de descobrir, però que indubtablement està condicionada pels factors ambientals i pel poder que ens atravessa.
Sí, però aquesta cosa essencial que hem de descobrir no és permanent. Aquesta és la importància. És a dir, que no he d'anar a buscar com sóc perquè vaig una mentalitat més russoniana, vaig néixer d'una forma i l'he de descobrir. No, com tu ets, no és aquesta cosa essencial, és com t'aniràs fent cada dia. De fet, ell diu, la llibertat no és, com ho deia, la llibertat no és no estar presoner. La llibertat és una acció física que es fa cada dia. És un exercici que es fa cada dia. I es fa repensant-te. O sigui, negant-te a ser com et fan ser. I per això és que ell influeix en totes les teories queer de replantejar els models de sexualitat, perquè d'alguna forma diu que ens podem repensar. Vull dir que no, perquè ell, que va estudiar molt la sexualitat, sobre aquest fet de la homosexualitat, per exemple, ell diu: l'homosexualitat primer va ser un pecat, de pecat es va convertir en crim i de crim en malaltia. Que és prou cert, no? Perquè, clar, ell ve a dir això, que d'alguna forma el discurs exterior et fixa, t'encapsula en una identitat, no? Tots hem tingut, segur, de petits. Jo, per exemple, a l'escola eres que dibuixava bé. Per tant, eres dibuixant. Tu, per exemple, què eres, Pepo? No, perquè tots tenim com aquella cosa: aquest és dibuixant, ja està.
Sí, no? Sí.
Aquest és bo, aquest és un cabró, aquest és homosexual, aquest...
L'etiqueta de torn que et cau a l'escola. Sí.
Ell intenta que trenquem amb totes aquestes etiquetes, perquè som, igual que les rebem, aquestes etiquetes, som especialistes en adjudicar-les, també. No? És com que per entendre el món hem de posar la gent dins sacs.
I després en creure...
Aquest és un crític.
Sí, i després en creure'ns-les, probablement.
Clar, exacte. Ell diu que la realitat, això, t'encapsula, quan un boix o una boixa és classificada com hiperactiva. És la hiperactiva, no? Quan un adult és classificat com inadaptat, refugiat, delinqüent, influencer, no? Són noms que ràpidament et creen una càpsula identitària que costa molt sortir d'allí, no? I això diu ell, diu: la identitat és una pràctica, és un procés, no és una cosa permanent, fixa. Aquesta idea és cabdal en el seu pensament, no? I té, evidentment, implicacions polítiques i ètiques molt profundes. Si la identitat és un constructe, també pot ser deconstruïda. Si està situada en un lloc, pot ser desplaçada. I si és performativa, pot ser reinventada.
Però com pot ser desplaçada o reinventada o reformulada? A través de que els poders canviïn o per una voluntat del subjecte de canviar aquesta relació amb els poders?
Segons Foucault, primer entenent que ets la voluntat d'allò que et fan ser, revelant-te.
Que estàs condicionat pel poder.
Exacte. Sí. Negant-te a ser allò que de manera inconscient has assumit. Sortint de l'armari, per dir-ho d'alguna forma, des d'un plantejament com segurament va tenir que fer ell, no? Perquè sí, perquè estem completament atrevessats per diferents poders, com diu ell, que és poder dels metges, és poder dels pares, és poder de l'escola, poders de control. Diu, es poder no és només repressió, el poder és una manera d'etiquetar i de construir-te. És que som això. Això ja venia a dir-ho Nietzsche, no? Però ell el que fa aquí és, des d'aquesta mentalitat revolucionària que tenen els francesos, és rebel·lar-te contra tot això, no? Perquè, segons ell, el més senzill és seguir, és acomodar-te en tot això.
Resignar-te.
És resignar-te. És, perquè, a més, de manera inconscient, això que dèiem, des de molt petits, ja hem estat atrevessats per totes aquestes etiquetes, no? I això diu ell: si no som només allò que ens han dit que som, què podem arribar a ser? Doncs el que vulguem. I és per això que més que un filòsof a l'antiga usança, que posant teories, Foucault està considerat una gran caixa d'eines. Després, tot aquest pensament, evidentment, han fet un resum molt esquemàtic, però el va desenvolupar molt, no?
Escolta'm, i aplicant aquest pensament de Michel Foucault a la nostra realitat de formenterers, de formentereres, quins són els poders que ens atreveixen i que determinen la nostra identitat?
Balearia podria ser un d'ells, no? Balearia igual s'inventa que vol repoblar de pins Formentera perquè és superverd, que va contra una norma basiquíssima que és la de regular l'entrada de vehicles. Vull dir, ens tracta d'idiotes, no? Ens fa veure que som molt bons, inclús obre espais culturals per fer aquest postureig cultural que queda molt bé i fa aquest projecte, com es diu?
Living Formentera.
Living Formentera, per repoblar d'arbres Formentera, però llavors va contra una norma bàsica d'entrada de vehicles que és fonamental pel medi ambient de Formentera. Has vist que he aprofitat la teva pregunta per respondre el que he volgut? M'estic alliberant, com deia Foucault, que ens hem d'alliberar contra el teu poder de locutor.
Algun altre poder destacable?
És que tenim sempre...
N'has citat un, que és una empresa, en aquest cas.
Sí, però és que les empreses també són creadores de poder.
I tant.
Per exemple, intentaré fer una autocrítica. Jo, com a creador, com a artista, també estic sotmès en el poder d'aquells que, com ells i altres empreses, ens aplaudeixen i ens donen uns espais per mostrar-nos. Perquè res és gratuït. És a dir, som utilitzats, els artistes, dins una economia turística, els artistes som els caganers del Betlem d'estiu.
Mare de Déu, els caganers del Betlem
d'estiu. Sí, som figuretes que ens utilitzen. Les empreses cada vegada més ens utilitzen. Ens deixem utilitzar, ens venem. Ens venem perquè ens agraden molt els aplaudiments. I, evidentment, volem que la nostra obra sigui mostrada. I això, aquestes empreses ho saben.
Sí, però si tu segueixes sent creativament tenaç i ho crees amb llibertat...
Sí, no fas una merda. És molt més complicat. Quan ets independent i quan dius el que et dona la gana, el que penses, això és molt més complicat. Moltíssim més. Perquè, com han dit moltes vegades, que et tanques portes.
Ei, tu aquí digues el que et dona la gana, eh?
No, pues... alguna vegada no ho he fet.
Dius...
Però precisament això, ara mateix, no és que tingués cap esperança de porta oberta, però tot això tanca portes. És a dir, no crea debat. No et rebateixen el debat, et tanquen portes. I he posat un cas com molt propi, però és igual en qualsevol altra cosa. Si tu no acceptes ser una figureta, si tu no acceptes el poder de l'escola, de la ciència, evidentment de la política, ets, això que dèiem, un inadaptat. I com que ets un inadaptat, apanya't tu mateix. La societat és molt cabrona. I tota aquesta ensenyança de Foucault, que evidentment no hem de descobrir res originari, ens hem de fer, i el que vulguem ser ho decidirem, no? Però evidentment després ell ho desenvolupa. No és senzill revelar-te.
Escolta, ara que parlaves d'aquest espai cultural nou a la Sabina, porta un nom que ens sonava, que era una entitat vostra, precisament, Espai Formentària.
Sí, em van cridar i m'ho van preguntar. Em van dir que els agradava, que volien posar Espai Formentària, que els agradava el nom, que rimava amb Valèria, i em van preguntar si em semblava bé, i vaig dir que perfecte, que tanmateix nosaltres Espai Formentària ja ho teníem mig mort, i mira, em va semblar una bona forma d'acabar de rematar. Sí, cap problema amb això.
Podem proposar a la gent que ens estigui escoltant quines preguntes es poden fer per intentar detectar i identificar aquells poders que els atreveixen?
Sí. Podem pensar, per exemple, a qui intentes agradar. És alguna cosa que s'ha parlat molt, no? Perquè a vegades aquella cosa de... A vegades els poders no som conscients de quins poders ens marquen. Perquè no només ens tanquen, ens marquen d'una forma molt silenciosa, molt... a vegades molt imperceptible, no? A vegades fem coses que no sabem ben bé per què les fem. Ens podem preguntar per què les estic fent realment, no? I després potser decidim sotmetre'ns en aquest poder, eh? No vol dir que sempre hagis d'estar rebel·lant contra tot. A vegades hi ha que fer coses perquè toca fer-les, no? Però no sempre, potser no sempre. Què ens passa? Quan alguna cosa que feim o deim no ens acaba de fer sentir bé, per què és? Ser darrere hi ha... per exemple, moltes vegades deim... És que jo sempre he pensat que... Sempre ho has pensat? Potser ho has de repensar? encara que siga per seguir-ho pensant. Però és com que no ens atrevim gaire a repensar-nos, no? A qüestionar-nos, a ser autocrítics. És molt important. Ser crític, que és una cosa que està, que en el poder li posa molt nerviós, no li agrada gens els crítics. És important ser crítics i ser autocrítics. Però és que, a més, gairebé sempre els crítics són autocrítics. Entesa la crítica no com un insult, no com un menyspreu, sinó com una anàlisi crític. Com una anàlisi, com una requestió, no? Com... M'estic enrotllant molt avui, Pep, m'estàs atesant molt de la llengua.
Jo no sé com ho sentiu altres, però jo he començat l'espai amb una única pregunta i ara en tinc com una dotzena al meu cap.
Mira, això és del que tracta aquesta secció, no? D'obrir nous interrogants.
Pardals al cap, deixem-los volar.
Sí,
exacte. Miquel Costa, gràcies.
Gràcies, Pepo.